Doncs mira, avui et parlo de dos dies mundials. Un, el de la Torre Eiffel de París, de França, 31 de març, i l'altre, que avui, 31 de març, també és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a 31 de març. S'acaba el mes de març avui. Demà, abril, ja el primer trimestre de l'any, doncs ja ens el passem. Hores d'ara, una mica per sobre dels 13 graus, 13 i mig pràcticament, a la ciutat de Lleida, amb ratxes d'augment, ratxes de vent que van en augment, perdó, uns 20 km per hora, amb alguna ratxa de 40. Van caure aigua ahir, de fet. Per exemple, a Sant Martí de Maldà, 27,5, a Ciutadella, 26,5, a Nalec, 25, a Verdú, 15, a Bellpuig, 10, al repetidor del Picat, 22 litres, i a Vilanova de la Barca i de Segrià, 14. A Lleida, 12 litres. Benvinguda aquesta aigua, que si la sumem al que portàvem fins ara, doncs tenim 45 litres al mes de març. Bé, sembla que s'ha recuperat una mica, però vaja, que em falta, eh? Va, que tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida precipitacions al Pirineu amb la cota de neu que baixarà al final del dia a uns 1.000 metres amb acumulacions a la Vall d'Aran en 24 hores que podrien superar els 20 centímetres de neu a partir d'uns 1.000 metres. A la resta tindrem intervals ennuvolats al cel i no s'esperen pluges. Si parlem de les temperatures, avui les màximes seran de 19 graus a Balaguer, de 18 a Lleida, de 17 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella, mentre que el vent continuarà fluix i de direcció variable amb intervals més intensos de vent del nord-est a cotes altes del Pirineu. Si parlem ara de demà divendres, esperem precipitacions i nevades al Pirineu a qualsevol cota i a la resta s'esperen intervals ennuvolats al cel. Per últim, les màximes demà baixaran amb uns valors màxims de 13 graus a Lleida i a Balaguer, de 12 a Tàrrega, de 7 a la Seu d'Urgell i de 5 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
D'aquí uns minuts, per cert, parlaré de la presentació d'un llibre sobre empreses que tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca Pública de Lleida. També estarà amb nosaltres la Imma Sabater, ja saps, des d'Anadon Veterinaris, i parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. Però abans, saps que avui et deia que és el Dia Mundial contra el Càncer de Colon. Doncs bé, el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte detecta 320 càncers invasius des del 2010 a la regió sanitària de Lleida en 11 anys. Salut ha enviat 303.000 invitacions a participar al programa a homes i dones d'entre 50 i 69 anys. S'han fet 167.461 proves als homes i dones d'aquesta franja d'edat. Per tant, el programa ha comptat amb un 55,21% de participació. El Dia Mundial del Càncer de Colon, contra el càncer de colon i recte, que és avui, serveix per sensibilitzar la població sobre la importància de la prevenció i la detecció precoç en aquesta patologia oncològica. Parlem de successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Balaguer dos joves de 20 i 21 anys com a presumptes autors d'un delicte continuat de robatoris amb força. La policia va obrir una investigació al febrer després de detectar diverses sostraccions de combustible en dues benzineres de la Noguera i Pla d'Urgell. En concret, dues persones manipulaven els sortidors per obtenir el combustible fraudulentament. Aquesta operació, que es va repetir més de 7 vegades, consistia en omplir el dipòsit del vehicle propi o d'altres persones a les quals els havien proposat omplir-lo a un preu més barat. En alguna ocasió van carregar el combustible en garrafes. I tenint en compte l'evolució que ha tingut el preu del combustible, doncs bon negoci devien de fer. Vaja, bon, dolent, per entendre'ns, eh? Crònica judicial. El jutjat de Tremp comença avui dijous a escoltar en fase d'instrucció les declaracions per la mort de Covid de 64 usuaris de la residència Fiella al novembre del 2020, a Tremp. Els primers que han estat citats a declarar com a testimoni són diversos Mossos d'Esquadra i responsables de salut d'aleshores, com la llavors gerent a Lleida, Divina Farreny. Les declaracions d'avui dijous s'emmarquen en la causa oberta contra dues extreballadores del centre per homicidi imprudent i tracte degradant, pel que fa a l'altra causa oberta contra les mateixes investigades per un delicte contra la seguretat en el treball. El jutjat ha cridat a declarar fins a 49 treballadors de la residència els dies 4, 5, 8, 19 i 26 d'abril. I ahir va acabar el cinquè i darrer dia de vaga del professorat al sector de l'ensenyament. El Departament d'Educació ha plantejat una nova proposta als sindicats, però aquests han rebutjat les formes com s'ha fet i no assistiran a la mesa negociadora prevista per avui dijous. La proposta del departament inclou avançar la recuperació de les hores lectives per al professorat de primària el 2023, i els sindicats han criticat que el plantejament l'han conegut abans a través dels mitjans de comunicació i han assegurat que no respondran a propostes que no s'ajusten a temps i forma i habiliten per a una negociació real. Valoraran en els següents dies els passos a seguir per reforçar la unitat d'acció i la continuïtat de les lluites dels treballadors en l'àmbit de l'educació. I Antònia Maller, de 61 anys, assumirà el càrrec de regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida en substitució de Marisa Xandri, que va renunciar a la seva acta d'edil per motius professionals. I parlant de l'Ajuntament de Lleida, concretament Turisme de Lleida, ha presentat la plataforma web i aplicació mòbil Turisme 360 amb una perspectiva innovadora. Arnau Vilà.
L'Agència de Turisme de Lleida posa en marxa l'edició anual del projecte Turisme 360, una plataforma web destinada a la promoció d'activitats culturals i d'interès turístic a Lleida i voltants. Enguany compta amb l'expansió gastronòmica com a novetat i estàndard de la comercialització del territori, especialment centrats en enologia i productes autòctons de l'Horta de Lleida. Així defineix el projecte Paco Cerdà, regidor de Turisme de l'Ajuntament de Lleida.
És una pàgina web en constant actualització de continguts en base als productes, recursos, activitats i atractius turístics de Lleida. Està pensada perquè qualsevol persona pugui confeccionar-se una estada a mida, ja sigui en una escapada d'un dia a Lleida o un període més llarg en temps.
La web està dissenyada per situar l'espectador en una perspectiva més realista sobre qualsevol atractiu de Lleida i dotar el turista d'aquesta primera persona a l'hora de confeccionar la seva visita al territori lleidatà. El director executiu de Cemic, Álvaro Pereira, afegeix que el projecte és acumulatiu i que qualsevol nou atractiu ajudarà a l'expansió de la plataforma.
És que això és una plataforma, és una base que ara és molt escalable i que permetrà anar creixent amb el temps, no? Perquè la clau de tot això és el contingut, no? És de que aquí se fiqui en valor tots els productes turístics que té Lleida.
El projecte serà presentat a B-Travel, la Fira del Turisme de Barcelona, des de l'1 al 3 d'abril, i espera tenir una cobertura a més de 30.000 persones, el que faria que fos xifra rècord.
Gràcies, Arnau. Acabarem amb la notícia econòmica del dia, i és que la Comissió Europea ha presentat un ampli paquet d'iniciatives per fomentar l'economia circular i allargar la vida útil dels productes, de manera que puguin reparar-se amb facilitat quan s'espallin i que els seus components es reutilitzin al màxim quan vagin a les escombreries. Volem que la moda ràpida passi de moda, va dir en una xerrada prèvia a la presentació en mitjans de comunicació el comissari europeu de Medi Ambient, Virginijus Sinkevicius, per resumir l'esperit de les propostes en vista a impulsar una economia més sostenible de cara al 2030. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sabeu que moltes vegades els colors són indicatius, doncs, d'altres característiques que no són purament el color, i ara tot seguit et parlaré de les organitzacions blaves, perquè això és el que ens presenta un llibre que porta per títol Organizaciones Azules, Líderes de la Era Digital, que ha coescrit l'Alberto Delgado, que a més és director de transformació digital a l'empresa Seidor. Alberto, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta tarda, avui dijous, a 6:45 de la tarda, esteu a la Biblioteca Pública de Lleida presentant aquest llibre, en el que, bueno, és un llibre de capçalera, justament per parlar de present i de futur immediat, no?, de transformació de les empreses.
Sí, creiem que en el canvi accelerat que estem vivint socialment i en el món de les empreses, les empreses necessiten tenir un nou conjunt de competències per fer-les competitives en aquest entorn digital. Creiem que és tan important incorporar tecnologia com aconseguir que realment les empreses canviïn de manera sostenible i radical la seva manera d'operar i d'actuar en el mercat.
Alberto, la pandèmia ha accelerat segurament bastant la incorporació de les noves tecnologies, però clar, s'ha de fer de manera racional i de manera productiva, no?
Sí, evidentment la pandèmia ha estat un motor molt important de canvi, no? És a dir, d'un dia per l'altre hem hagut de treballar de manera digital perquè no hi havia una altra solució. El que creiem és que no només s'ha de quedar en aquesta part més tàctica, no? De poder realment treballar en teletreball i de manera remota, sinó que realment això ha de penetrar a tots els àmbits de l'organització per fer a les organitzacions més àgils, les empreses més àgils, més responsives, més innovadores, més properes al canvi, organitzar-les d'una manera menys jeràrquica, cosa que és especialment o ha estat especialment clau en el tenir equips que puguin ser autogestionats i autocontinguts.
Clar.
Ha estat especialment clau en aquest moment de la pandèmia. No?
I això és fàcil, Alberto, de fer aquesta transformació?
És molt difícil, és extraordinàriament difícil, però diguéssim, no tenim alternativa. És a dir, no, de la mateixa manera que ja no podem pensar en una companyia que no tingui ordinadors, no podrem pensar aquí a 2 anys en una empresa que no sigui simple, que no sigui àgil, que no sigui innovadora. Són característiques que ja eren importants, però que s'han fet més importants en l'entorn de la digitalització. De manera que és una transformació quasi obligada. No?
Vosaltres ho heu resumit en 8 característiques principals.
Sí, ho hem resumit en 8 característiques que estan, bueno, per no anar una amb una, no? Estan agrupades en dos grups. No? Un primer grup que diríem essència, que són aquelles coses que l'empresa és, no? I que són que l'empresa és centrada en el propòsit, està organitzada de manera celular, que és simple o que és innovadora, i, perdó, positiva amb el talent, és a dir, que confia i impulsa la seva gent. Després tenim 4 més competències que estan centrades en l'acció, que són que les empreses són obsessionades amb el client, són disruptives, són responsives i connectades. No? Aquestes 8, al final, són 8 característiques molt de sentit comú, però que creiem que tenen, que les empreses tenen dificultats per aconseguir-ho. Per exemple, la responsivitat, que és una evolució de l'agilitat, és a dir, aquesta capacitat d'escoltar el que succeeix amb l'entorn i reaccionar ràpid, és un dels principals problemes que tenen moltes vegades les empreses, que moltes vegades s'adonen massa tard de què està succeint en el seu entorn i no reaccionen amb la suficient agilitat.
Clar, clar. Doncs aquesta tarda, 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública de Lleida estarà l'Alberto Delgado, que és coautor d'aquest llibre, juntament amb l'Alfonso Ramos, i al més l'Alberto és director de Transformació Digital a Seidor. Organizaciones Azules, líderes de la era digital. Alberto, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres, encantat. Fins ara.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja marxem cap a Nadon Veterinaris, ja saps que els dijous parlem doncs, dels teus animals de companyia i ho fem des de Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 a Lleida, que també els trobes a internet, anadonvet.com. Busques també les xarxes socials i després aquest telèfon que funciona sempre, 973-266-388, 973-266-388, sempre, de matinada, festius, cap de setmana, sempre. Si tens una urgència, et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Amb nosaltres la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Mira, ara podríem dir allò que, bueno, la primavera a la sang altera, tot i que meteorològicament parlant, de moment, bueno, estem de ple a la primavera, no? Que és temps variable, pluja, sol, núvol, fred, calor...
Diu que tot. Torna fred, a més.
Sí, a més ve fred aquest cap de setmana. Però hi ha una altra cosa que també arriba, i jo crec que ja en vam parlar, però no anem a recordar-ho, perquè té la seva importància, i és el tema de l'oruga processionària del Pi. Que és una cosa que a més, n'hi ha a la ciutat de Pins, a les Afores, i que és més important del que ens pensem, oi?
És molt perillosa, sí. Com tu deies bé, amb la fase de la primavera i el canvi de temperatura, una més agradable, en teoria, sí. Sí. Comença a aparèixer les infestacions de paràsits e insectes. Entre elles està la processionària del Pi, que és una eruga que pot portar molts problemes i molt seriosos a les nostres mascotes, arribant a la mort. Les més greus arriben a la mort si no s'atén en un temps determinat. Les orugues de la processionària del Pi, quan estan al tercer estat de larves, desenvolupen uns pèls que porten una toxina. Quan veiem a l'eruga al terra, que s'està bellugant, que està plena de pelets, si ens fixem, aquests pelets són els que porten la toxina que fan tan mal.
Ah, caram.
I és molt important tenir en compte que no cal estar en contacte la mascota amb l'eruga perquè sigui tòxic. Perquè quan elles se senten amenaçades, poden llançar els seus pèls al vent i poden recórrer 200 metres aquests pèls.
Caram.
I t'arriben i te poden fer mal.
O sigui
irritacions, al·lèrgies, tant a persones com a animals, eh?
Clar, no cal que vagi el gos a posar el nas allí. Si està una mica lluny, també el pot afectar, eh?
Exacte. No amb la mateixa gravetat.
Evidentment.
Que si la llepe, per exemple. Però sí que no cal que estigui en contacte, perquè algunes vegades ens trobem que diu no, que tinc compte i no s'ha apropat a cap. Val. Però si estava més o menys a prop i ha sentit perill, fan això, és una defensa que tenen les erugues aquestes.
Si el nostre gos és afectat, què notarem?
Ara t'hi dic això. Després, una altra cosa. Per la gent que no sàpigui quina és l'eruga processionària.
Sí.
On hi ha pins, normalment n'hi ha.
Sí.
I veurem perquè se fica la reina al davant, diguéssim, i després fan una cua. I es veuen com una processió, com a les processions de Setmana Santa.
Sí, mira, ara estem amb data.
Exacte, doncs així les reconeixerem, perquè normalment les altres erugues van per solitari. Veus una, veus una altra, aquestes són moltes seguides.
Ah, i la reina al davant, eh?
I fan això com una processió.
Veus, els humans no ho fem, això. Primer els soldats rasos, i després venen els generals, i després ja el que mane. Va al revés, això.
Ara, el que em deies, com puc saber si a la meva mascota li ha picat una processionària?
Clar, perquè entenc que això no és instantani, no?
Pot ser. Les reaccions del contacte amb l'eruga solen ser a zones desprotegides de pèl. Normalment, tot el que embolica el cap, que no hi ha el pèl. L'àrea més afectada normalment és al morro, a vegades al nas, a la llengua, el que notarem. A vegades dona problemes digestius, començarem que vomite. Després, la inhalació dels pèls poden causar reaccions al·lèrgiques a les vies respiratòries. A vegades notarem que s'ofegue. Uh-huh. O que comença a estar molt nerviós. Que comença a empassar saliva de manera molt ràpida, que no és normal, molt seguida. Clup, saps? Després comencen amb les potetes a tocar-se el nas o la part de la boca, perquè li fa mal la llengua. a vegades. Saps allò que fan amb la poteta que rasquen?
Sí, de totes maneres, tot això que m'estàs explicant és compatible amb d'altres històries, per tant, ve que és difícil, la també
afinar. No, perquè serà el moment.
Val.
Estàvem passejant pel bosc, diguéssim, o per la zona on hi ha pins, i veurem de repent que comença això, a lo que dic, o ficar-se molt nerviós, o a fer amb la poteta amb la, a la boca, que es vol com rascar, a passar saliva molt ràpid, ho notarem de seguida, perquè fa mal al moment, al contacte.
Mm-hmm. Vale. O sigui, no és allò que arribo a casa i llavors ho comença a fer
i he de pensar...
No,
inflamen molt els llavis.
Vale. Vale,
veureu vale. Que té els llavis així molt, molt, molt unflats, com si l'haguessin inflat amb un globo, vale. Saps?
Si ens passa alguna d'aquestes, o més d'una d'aquestes, venim corrents al veterinari o no cal venir corrent?
Val. Primer s'ha de venir al veterinari, però primer direm lo que sí podem fer al moment perquè no sigui tan greu.
Mm-hmm.
Vale? Bueno, lo primer que vull dir, i la mida més fàcil i recomanada perquè no arribem a això, és, en aquesta època de l'any, evitar les zones on hi ha molts pins.
Clar.
Això seria el que sempre diem, primer, prevenir abans de curar. Mm-hmm. Doncs això seria el meu primer recordatori, val? Que durant la primavera no anéssim a parts on hi ha molts pins o espais naturals que hi ha molts pins. Val? Després, bueno, ja hem anat, ens ha passat, què fem? Lo primer que hem de fer és rentar amb aigua, si pot ser calenta, la zona afectada.
Val.
Lo més efectiu és amb un spray. Val? Si no tenim spray, ens mullem la mà i escatxiguem el gos. Saps? Que no sé si m'està explicant amb
sí,
la mà.
Sí.
Escatxiguem el gos. L'aigua, si és calenta, millor. Ara, ojo, no crema el gos.
Clar.
Vale? Tèbia o calenteta. Mai s'ha de frotar la zona, mai.
No, perquè a més ho introduirem més i ho escamparem més.
Exactament, mai, perquè si té el pèl mig clavat, diguéssim, l'acabarem de ficar cap a dintre. Val? Per això dic, la manera més efectiva sempre és amb una ampolla d'espai, que a vegades portem, i si no, mullem la mà amb l'aigua i li escatxiguem
a la
zona afectada. I després, lo més aviat que es pugui, portar al veterinari, vale. Que clar, ja veurà quantes són estan afectades, quina és la gravetat, de i ja tractarem el gos o el gat, depèn de la lesió que tingui.
Vale. Doncs ja ho veieu.
A cada cas serà un medicament diferent i un tractament diferent, depèn de l'exposició que ha tingut a aquesta toxina.
Clar, aquí la gràcia és identificar-ho relativament ràpid, anem passejant, ui, comença a fer això...
Ho notarem de seguida, de seguida. Sobretot quan són que se li unfle molt la llengua.
Fixem-nos-hi, sobretot.
Sí, veurem que fa coses. I el que tenim que pensar de seguida, si no sabem, perquè a vegades no saps, veus que fa coses molt estranyes i no t'expliques... relacionar pins. Pot ser una eruga, mira, pues lo que va dir la Inma, pues la processionària, pues mira,
I si per on aneu no hi ha un pi allí, però n'hi ha una a 20 o 30 metres, doncs també pot ser-ho.
Sí.
O sigui, també pot ser-ho.
Encara que no veiem la eruga per allà a prop, però si hi ha pins, pot ser. Per lo que he dit abans.
I si no la veiem, potser és que no la veiem, però ha passat per allí. Vull dir que és que està amagada sota de l'herba.
No. Ho dic que no la veiem perquè normalment, com són moltes fent una processió, se solen veure.
Clar.
Però, a vegades, el que acabo de dir, està molt lluny, altres, la vista no ens dona per veure qui són, però el pèl està per allà voltant al vent.
Clar. Doncs escolteu, 973-266-388, davant de qualsevol mena de dubte, de veritat, és molt millor trucar i quedar-te tranquil, perquè al final t'has equivocat i no és res, que no trucar i després haver de córrer. 973-266-388, et contestaran sempre des d'Anadon Veterinaris les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Hem parlat avui de la eruga processionària del Pi amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, escolta, com sempre, ens escoltem la setmana vinent. Gràcies.
Gràcies a tu.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en todas las marcas y el 10% en la instalación básica.
Además, te lo dejan montado en 48 horas.
Y todo con las facilidades de los tecnoprecios.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestros centros, también en web y app.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed.
I ara sí, ja que ens plantarem a la una de la tarda, ja saps que ara és el torn en el que parlem de salut i de nutrició, que ho fem amb el nostre nutricionista, que és el Christian Didier, que és nutricionista, que és investigador i que, a més, el trobes a Disanta Nutrición, que estan a l'Avinguda Alcalde Porqueres, número 74, Lleida, a disantanutrición.es, a internet, a la plana web, i des d'allí teniu tota la sortida de les xarxes socials que busqueu-los, a Disanta Nutrició o al Christian Didier. Christian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, hoy te iba a hacer una propuesta... és molt bo això, perquè no ho sabeu. O sigui, jo ara, veus, ahora lo voy a explicar, pero iba a quedar bien diciendo que te iba a hacer una propuesta del tema y resulta que fa uns minuts per WhatsApp ho hem parlat i el que m'ha proposat del tema és el Christian, però te iba a quitar el protagonismo. Pero no, sí que es veritat que lo hemos hecho de vez en cuando y es verdad que cuando se habla de nutrición también de vez en cuando se habla de recetas, porque... Oye, los ingredientes saludables, si los mezclas de una manera que quede un plato, pues yo qué sé, más bonito o más sabroso, pues mejor, ¿no? Seguirán siendo saludables, pero encima pues va a ser un gusto. Con lo cual, de tant en quant parlem de receptes y es el que pretenem avui.
Y además que hay alimentos que no solemos incorporar,
claro,
porque no los conocemos bien desde el punto de vista de la receta.
Claro, no sabemos cómo cocinarlos, prepararlos o cómo incorporarlos.
Exacto, entonces eso también cuando lo incorporas de otra manera en la receta ya, pero qué bueno que está, ¿no?
Tienes razón, claro. Tienes razón. De todas maneras, va, venga, propuestas. Mira, la última vez que hablamos de esto creo que nos quedó pendiente y te lo iba a preguntar porque yo, el tema de la avena, pero la avena, a secas, sin nada, la he incorporado en los desayunos, mezclada con yogur y con un poco de avellanas y un poco de nada, un cuadradito de chocolate 99% de cacao, ¿vale? Y bueno, es un desayuno saludable. Pero claro, cada día lo mismo, pues al final yo entiendo que la gente se canse. Entonces, dame alguna alternativa con la avena, va, para los desayunos.
Bueno, la avena es de las más versátiles, ¿eh? O sea, se pueden hacer muchísimas comidas con ello, tanto comidas saladas como comidas dulces.
Ajá.
Es muy versátil, podemos hacer...
Pero bueno, espera, antes de todo, lo que te he explicado, ¿es un buen desayuno? Ah, bueno, y una pieza de fruta, ¿eh?
Claro, claro, la avena siempre es un buen desayuno, vale. Siempre es una buena comida, siempre en cualquier momento del día que lo quieras incorporar, es el top, el gol estándar de los cereales,
vale.
Porque es un alimento muy rico en minerales. La fibra está incorporada, no se ha quitado la fibra, no se ha refinado, digamos, ¿no? Se queda integral. Y es un alimento que digestivamente aporta muchos beneficios, es un alimento, pues, es genial. Yo recomiendo mucho incorporar la avena en el día a día, ¿no?
Muy
Porque
bien.
Es un cereal potente, ¿no?
Claro, entonces lo que decíamos, vamos a variar dos o tres maneras diferentes de presentar la avena en un desayuno para que no canse, ¿no?
Claro, porque una de las cosas que más problemas tiene la avena es que parece que solamente la podemos comer mezclada con leche, o como si fuesen cereales como tal, y si la comemos así, a mí me gusta, pero hay muchas personas que la encuentran un poco seca, no tiene mucho, pues es dura, ¿no? Y entonces, pues le cuesta un poco incorporarlo el día a día. Es que no me gusta la avena, pero bueno, pues a lo mejor podemos descubrir otras maneras de introducir la avena, ¿no? Entonces, voy a empezar por las recetas más saladas, porque son las que menos se conocen, ¿vale? Y son las que yo animo a que hagamos, ¿no? La tortilla de avena, en lugar de ser una tortilla de patata, una tortilla de legumbres o una tortilla de calabacín, podemos hacer una tortilla con copos de avena. Queda muy rica porque la tortilla con copas de avena queda una especie de pan, ¿vale? Vamos a decirlo de esta manera. O sea, la idea es, en una tortilla con dos huevos,
sí,
incorporamos un buen puñado o dos puñados de avena y batimos.
Ah, ahí, así tal cual.
Sí, como si fuera una tortilla a la francesa.
Ah, vale.
¿Vale? Se incorpora bastante bien, queda una tortilla. Entonces, con que la avena absorbe bastante la humedad, no queda una tortilla muy, muy esponjosa, pero sí que queda una tortilla muy parecida, como si fuese una torta de maíz, vamos Ajá. a decirlo, como si fuese un pan sin mucha molla, ¿no? Digamos, más.
Sí, sí,
más.
Sí.
Y simplemente coger el huevo, batirlo con un poco de sal y añades la avena en copos.
Ajá.
Y entonces bates bien y lo pones en una sartén con un poco de aceite y queda muy rico. A esta tortilla también le puedes añadir vegetales, la cebolla, puedes añadir calabacín, puedes añadir espinaca cruda, que también queda muy rica, que no hace falta hervirla y queda muy buena.
Uh-huh.
Es un plato muy tradicional de Sudamérica, se utiliza bastante, y aquí hay muchas influencias que ya voy viendo que se ponen en la receta. Probarlo, la avena en tortilla, que queda muy rico.
Oye.
¿Vale?
La proporción, perdona, para recordarlo.
Es por dos huevos, dos puñados.
Vale.
Por cada huevo, un puñado bueno, un puñado
sí, sí,
grande.
Sí.
Queda bastante bien.
Muy bien.
Aquí ya damos una idea. Luego también está muy rica la sopa con avena. En lugar de poner pasta, en lugar de poner arroz, ponemos caldo vegetal o de carne o de pescado y añadimos avena en copos. Normalmente para un plato de sopa, para una persona, con un puñado o dos puñados grandes es suficiente. Si os gusta bastante la sopa, un poquito menos aguada, digamos, menos densa, pues ponéis solo un puñado y si no ponéis dos. La sopa con avena es riquísima, está muy buena.
Pero,
a mí la que más me gusta es la con caldo de pollo.
Ah, vale, pero ¿y además la pasta también o no?
No, la pasta no hace falta,
vale.
¿No? Porque entonces es una sopa de avena, no es una sopa...
O sea, caldo y la avena.
El caldo y la avena, exacto.
Ah, vale.
Y punto. No hace falta añadir la pasta como tal o el arroz.
Uh-huh.
En lugar de ese cereal, se añade la avena y queda muy rica también. Funciona muy bien para cuando tenemos alguna molestia digestiva, que queramos tener un poco de reposo y tal, la sopa de avena queda muy rica, ¿vale?
Bien.
La avena, al hervirla, se deshace un poco y ya no está tan dura, ¿no? Digamos.
Uh-huh.
Y queda bastante bien en las sopas.
Muy bien.
Y luego también la avena de dulce, ¿no? Digamos, para incorporar
sí.
los alimentos más dulces, es como la que más conocemos, ¿no? La avena en tortitas, en pancakes, la avena, pues, en un crepe, queda muy rico.
Ah, bueno, pero,
¿no?
pero la avena allí es el ingrediente con la que se hace la base, ¿no?
El ingrediente con la que se hace la base, exacto. Sí, o sea, lo que hacemos normalmente es triturar la avena, la trituramos, o sea, coges el huevo, coges un poco de leche y añades la avena, puede ser en copos o puede ser en harina. Entonces trituras con un turmix y entonces luego lo pasas por una paella, ¿vale? Y entonces te queda, o te queda la tortita o te queda el pancake, tipo pancake, ¿no? Entonces los ingredientes siempre son un huevo, un chorro de leche que puede ser vegetal o puede ser de vaca, un chorrito, no mucho, y entonces ponemos la avena, que sería más o menos, para una persona necesitas un puñado y medio más o menos de avena. Entonces bates mucho. Lo que pasa es que si añades harina de avena en lugar de copos de avena, no hace falta batirlo.
Ah, claro.
¿Vale? Entonces, con la harina ya se hace un poco la mezcla. Si lo quieres un poco menos tipo crepe, ¿no? Porque el crepe queda una masita más fina, si añades un poco más de avena te queda más esponjosa, tipo pancake,
vale,
¿no? Digamos. Y a estas tortas o a estos pancakes o estos crepes puedes añadir tanto salado como dulce. Puedes añadir jamón dulce, atún, puedes añadir...
¡Oh, qué bien! Claro,
y entonces te haces un crepe de jamón o queso, pero también le puedes añadir dulce. Yo, por ejemplo, soy de los que añado, pues, por ejemplo, fruta cortada, normalmente plátano chafado, o añado también, por ejemplo, pues chocolate del 70%, por ejemplo, si lo derrites un poco y lo añades en el crepe, queda muy rico.
Oye, estas bases, por ejemplo, ahora me lo invento. Oye, te pones el fin de semana porque tienes más tiempo, porque puedes encender el robot de cocina o lo que sea, haces la masa, haces las tortitas. ¿Aguantan una semana?
Sí, yo normalmente...
¿Y cómo las conservo?
Yo en la nevera. Yo las conservo en la nevera. Normalmente, imagínate, cuando hago tortitas, pues hago un 12 o 15, ¿no? Hmm. Pues porque ya hago un poco más.
Sí, claro.
Entonces yo las hago todas. Recordad también que hay un aparato que es para hacer tortitas que queda muy bien también, pero yo las hago en una sartén normal.
Uh-huh.
Entonces yo lo que hago es, con papel de cocina las separo, ¿vale? O sea, pongo entre una y otra, pongo un trozo de papel de cocina para que no se... Porque si no se humedecen mucho, sí, y quedan, sí, más blanditas. Y entonces las pongo en un trapo de cocina y las pongo en la nevera.
¿Y te aguantan la semana?
Y sí, una semana buena.
¿Y tú cada día coges una o dos y venga?
Cojo dos o cojo tres. Perfecto. O en una merienda ya las tengo hechas y no hay que prepararlo en el momento, digamos, ¿no?
Doncs ja heu vist, propostes per esmorzar, salades, dolces, però també per un dinar o per un sopar, amb l'avena com a ingredient principal, que l'avena cada dia, la podemos tener presente, ¿eh? O deberíamos tenerlo.
Es como cuando incorporamos el pan, que lo incorporamos casi cada día, podemos incorporar más.
Tienes toda la razón.
Es muy interesante.
Tienes,
claro,
toda la razón. Yo, sí, no me río porque soy muy panarra, pero es verdad, yo como pan con todo, hasta con aquello que te dice la gente. ¿Con esto también? Sí, con esto también. No, porque para mí es como si fuera un alimento aparte ya, el pan, lo necesito. Bueno, claro, lo necesito, a ver, me gusta. Bueno, pues hem parlat de l'avena, va. Un altre dia parlarem de més receptes, doncs amb algun ingredient concret, o podem parlar de receptes per berenars, o receptes per sopars, o per dinars, jo què sé, o pels diumenges, eh? Allò de, escolta, volem fer coses especials però que siguin saludables. Ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, com sempre, un placer, gràcies.
Mica, bon dia, gràcies.
I nosaltres en dos minuts que ens plantarem a la una de la tarda. Demà hi tornem des de COPE Lleida a les 12:20, puntuals com sempre. I a més ja saps que els divendres parlant de molta cultura i d'espectacles i de música amb l'Andrés Rodríguez, amb l'Anabel Ramos i el seu llibrerat parlant de llibres, la Laura González parlant de cinema i a l'Espai Groc doncs amb la Puri Terrado, l'Antònia Capdevila i la Maribel Tos, directores de l'Auditori, de la Biblioteca i del Caixa Fòrum. Ara, res, en uns minuts arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, però deixem que... Perquè no el tinc aquí els estudis. Els tinc d'excursió una altra vegada. Fan moltes excursions, eh? Deixem que li pregunto una cosa. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, com estàs?
No, sé que quan estàs fora escoltes atentament els consells del nostre nutricionista. No sé si tu també ets panarra,
sí,
o no.
Sí. Ah. I la veritat és que avui aconsello als oients que ens escoltin perquè parlem de gastronomia, de molt bona gastronomia. Tenim aquí el Toni Jerez, cap de sala i sommelier del Castell de Peralada, i el Javi Martínez, chef del Castell Peralada Restaurant, amb la qual parlarem de bona gastronomia, de propostes fantàstiques, parlarem de formatge, sobretot. A més, parlarem també de com relaxar-nos amb un spa amb la Cristina Tinku i també de golf amb la Núria Bec. Estem en concret en directe, o estarem en directe des de l'Hotel Peralada. Jo aconsello a tota la gent que entri ja visitar hotelparalada.com, perquè tenim avui un programa, penso que serà de nivell.
Doncs res, uns minuts ara al butlletí, ens informem i després ja amb el David Velasco anem a les escapades de Cope, avui des de Peralada. De totes maneres, les vistes magnífiques.
Fantàstiques. De menjar... Sí, sí, un dia una mica gris, però la veritat és que és un plaer veure el Pirineu. Sí, sí, sí.
Però de menjar no cal que m'envies fotos, que em fas enveja.
No, no, escolta'ns, escolta'ns.
David, fins ara.
Fins ara.
Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Després, en uns minuts, David Velasco, les escapades de Cope, i demà des de Cope Lleida, a les 12:20.